L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament elaborem amb la participació cada dia dels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. És l'informatiu Emute, el d'avui dilluns 4 de maig, que com cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem retrocedint al passat dijous, jornada en què se celebrava ple al Parlament Europeu, un ple que va aprovar reclamar que la ciutadania de l'Estat espanyol no pague la milionària indemnització del projecte Castor. En clau política, avui destacarem que el Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ametlla de Mar, carrega contra l'Ajuntament pel tema de la permuta dels terrenys del Parc de Bonrepòs. La navegació de l'Ebre comença amb unes setmanes de retard. L'elevat cabal del riu va impedir d'iniciar la campanya per Setmana Santa. Ara el que preocupa és l'escàs volum d'aigua al riu i els macròfits. A l'informatiu d'avui parlarem també de qüestions formatives. La Universitat d'Estiu a les Terres de l'Ebre ofereix per enguany, per a la seva propera edició, cursos de baix cost, cursos que se centraran en els actius i potencials del territori i del campus universitari de l'Ebre. A Deltebre, la biblioteca presenta l'exposició T'estimo o no. I durant este mes de maig se celebren a diferents poblacions de la comarca del Montsià les jornades gastronòmiques del corder ecològic, amb productes tan particulars com el corder, el cabrit o també patés de corder amb clementina o el paté amb calmant d'ullecona. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, farem una ullada, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del projecte Castor, i ho fem perquè el ple del Parlament Europeu ha reclamat, ho va fer concretament el passat dijous al migdia, que la indemnització de 1.350 milions d'euros aprovada pel govern espanyol a Escal UGS, arran de la seva renúncia a la concessió del fallit projecte Castor, no recaigui sobre la ciutadania. L'Eurocambra va votar a favor, per àmplia majoria, el punt de l'informe anual del Banc Europeu d'Inversions, aprovat en comissió el passat mes de març, que censurava l'aval financer, així com la manca de control comunitari sobre el fracassat projecte. Elaborat per l'eurodiputat ecosocialista d'Iniciativa, Ernest Urtasun, el text va comptar amb el vot favorable d'ecologistes i socialistes, entre d'altres, i es va imposar el vot contrari del Partit Popular, que de fet és qui té majoria també al Parlament Europeu. Tot i que les votacions de l'Eurocambra tenen efectes vinculants molt limitats, l'aprovació de l'informe sí que permetrà demanar a la Comissió Europea que estudie mesures per avaluar el procés de finançament impulsat pel Banc Europeu d'Inversions amb 1.440 milions d'euros, la manca d'avaluacions previs i canalitzar la petició perquè el cost de la indemnització no l'acaben pagant els consumidors de gas a l'Estat espanyol durant els pròxims 30 anys a partir de 2016. Una operació que, segons va xifrar, l'Organització de Consumidors Espanyola podria acabar fregant els 5.000 milions d'euros després d'una tramitació que va descartar sistemàticament els estudis de risc ambiental i va acabar atorgant la concessió abans d'aprovar l'estudi d'impacte ambiental. Es tracta, doncs, del retret formal comunitari més contundent que rep el projecte Castor i el govern espanyol del Partit Popular, que va aprovar la compensació multimilionària a l'empresa controlada pel grup ACS de Florentino Pérez i deixar les instal·lacions en un estat d'indefinida hibernació. De fet, els 1.350 milions d'euros més els 110 autoritzats abans de l'any 2012 havien de servir per retornar l'emissió de bons sota l'aixopluc del Banc Europeu d'Inversions abans del 30 de novembre de 2014 si el magatzem no es posava en marxa, com així va succeir després de provocar més d'un miler de terratrèmols a les costes de l'Ebre i el Maestrat. La votació del punt que feia referència al Castor es va fer finalment de manera nominal i separada a la resta de l'informe sobre l'activitat del Banc Europeu d'Inversions que va aprovar el Comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu el passat mes de març. Amb aquestes maniobres, el Partit Popular hauria intentat fins l'últim moment evitar que acabés prosperant la votació. Finalment, el document va poder ser aprovat amb prop de 350 vots a favor, principalment dels grups Verd i Socialista. El govern del PSOE, curiosament, va ser, recordem, qui va atorgar la concessió i autoritzar la major part dels tràmits. El vot en contra del PP va acabar sumant uns 90 vots menys. La delegació de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, present també en aquest ple celebrat dijous a Estrasburg, va celebrar el resultat final d'una votació que no deixa en molt bon lloc el govern espanyol. I així ho manifestava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverter, que celebrava, d'una banda, el resultat d'aquesta votació del ple del Parlament Europeu com una censura directa al projecte Castor. Cristina Reverter.
I que finalment estem molt contents perquè s'ha votat a favor, demanant que els espanyols no acabem pagant aquest deute que continuem dient que és il·legítim i, a més, més injust. És un deute que repercuteix sobre els ciutadans i que haurem de pagar la tarifa del gas el 2016. I també s'ha demanat responsabilitats per la mala gestió feta tant del Banc Europeu d'Inversions, que és qui avala financerament el projecte, i també la Comissió Europea, que no va posar les mesures de control a l'abast per impedir que això finalment s'acabés considerant com un protest econòmic i una gestió catastròfica a tots els nivells.
Cristina Reverter avançava també que el Parlament Europeu haurà de precisar a partir d'ara els mecanismes per revertir la indemnització a l'empresa promotora, Escal UGS.
Les conseqüències poden ser que retornen els diners, no sigui la primera vegada que s'han de retornar els diners, que possiblement si es veu que o des d'Europa no s'ha fet de la gestió, o que des d'Espanya no s'han enviat els documents que tocava, o no s'ha fet de la manera com tocava, pues poden haver conseqüències prou sèries. Pensem que és el que ara han de demanar això. Hem de demanar que es complisca i volem saber exactament quines mesures seran les que ens apliquen, perquè tampoc no ho diuen. Però volem saber en què consistiran.
Ho explicava la portaveu de la Plataforma en aquest tall de veu, que era ara, però, per veure com actuarà al respecte la Comissió Europea, que podria impulsar actuacions d'investigació i verificació després del clar pronunciament dels grups parlamentaris europeus.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
La crònica informativa d'este dilluns ens porta ara a l'Ametlla de Mar, un municipi on el Partit dels Socialistes de Catalunya carrega contra l'Ajuntament pel tema de la permuta dels terrenys del Parc del Bon Repòs. Segons el portaveu local del PSC, Antonio Espuny, cal rectificar algunes de les afirmacions realitzades des de la regidoria de gestió del territori, ja que aquestes són falses. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El Partit de Socialistes de Catalunya, l'Ametlla, carrega contra l'Ajuntament pel tema de la permuta dels terrenys del Parc del Bon Repòs. Des del PSC a l'Ametlla de Mar s'ha volgut matisar les informacions referents a la permuta de terrenys del Parc del Bon Repòs que van sortir als mitjans de comunicació les darreres setmanes en una roda de premsa a Tortosa aquest dimecres. Segons el portaveu local del PSC, Antonio Espuny, cal rectificar algunes de les afirmacions realitzades des de la regidoria de gestió del territori, ja que, segons ell, són falses. L'escoltem.
Quan el senyor regidor d'Urbanisme diu que allí es podien fer 400 vivendes, fals. L'antic pla general, a la fitxa del Bon Repòs, permetia, com a molt, 160-170 vivendes. Per tant, no anaven 400 vivendes. Parla com si el Bon Repòs quedés alliberat d'edificacions, el que és la parcel·la. Fals. al Bon Repòs es poden construir 100 vivendes, 100 de les 168, 100 vivendes. I a més li permeteixen una aixecada més de lo que fins ara s'havia permès al poble, que són 5 pisos. Allí en poden fer fins a 5 pisos.
Així, segons Espunys, estaven previstos uns 170 habitatges i 100 encara es poden fer al parc, perquè amb la permuta es contempla la possibilitat o es contemplava de construir més de 230 habitatges a Marina Sant Jordi. Finalment, des del PSC s'ha remarcat que, segons Espuny, és incomprensible que la família Pérez Vilà hagi rebut prop de 590.000 euros per deixar l'activitat de l'hotel 4 anys abans del que teníem previst. Creiem, diu, des de el PSC, que s'hagués tingut d'analitzar més detingudament la xifra que s'havia d'oferir a la família propietària, basant-se en documents que demostressin l'activitat de l'hotel i les previsions reals en el marc d'aquests 4 anys. Recordar també que la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat il·legal l'operació urbanística promoguda per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que va permetre intercanviar la propietat de terrenys de l'actual parc del Bon Repòs amb un espai d'usos destinats a equipaments a la zona de Calafató. Per la seva part, l'Ajuntament ja va presentar també el recurs de cassació.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant de la navegació pel riu Ebre, una navegació que comença amb unes setmanes, concretament amb un mes de retard. L'elevat cabal del riu va impedir, en principi, iniciar la campanya per Setmana Santa i ara ja, en este cas, el que preocupa és l'escàs volum d'aigua i els macròfits. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
L'IDC preveu que més de 30.000 persones navegant entre Ascó i Amposta hi passen fins al mes de novembre. La campanya de navegació fluvial al tram català del riu Ebre entre Ascó i Amposta s'obria finalment, tot i que gairebé amb un mes de retard a causa de l'elevat cabal de l'Ebre. Ara, però, després dels episodis de crescudes del riu, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ja es preocupa per la falta d'aigua a la via navegable. De fet, l'endemà mateix de l'obertura de la navegació, diumenge passat, es va haver de tancar concretament la circulació d'embarcacions perquè el cabal del riu va disminuir sobtadament a 75 metres cúbics per segon. No sabem per què va reduir-se tant el cabal. Si el riu s'aguanta sobre els 200 metres cúbics per segon que tenim ara, no hi ha problemes, però ens temem que no serà així, explicava el director de l'IDC, Jordi Borràs. Enguany l'IDC adjudicava a la Unió Temporal d'Empreses AXA, Aquambien i Servidelt els treballs de manteniment de la via navegable per un import de 1,5 milions d'euros. Amb aquest pressupost, l'empresa es farà càrrec de la via navegable durant 3 anys, en què, a més de senyalitzar, dragar i segar les algues del riu, retirarà els macròfits amb una màquina específica. L'empresa ha encarregat la construcció d'una màquina que segarà i recollirà les algues i la previsió que en què el termini de 20 setmanes ja estiguin a punt per començar a treballar allà al riu. Amb aquesta màquina, que costarà uns 400.000 euros, s'evitarà que les algues s'escampen riu avall després de tallar-les. Actualment hi ha 3 embarcacions de vigilància entre Ascó i Amposta i s'han començat a recuperar i a instal·lar les boies que marquen la via navegable. De moment, les algues no causen problemes per navegar, però quan el cabal del riu baixi s'hauran de tallar per evitar que s'enganxen a les hèlixs de les embarcacions, comentava el director de l'IDC. Cada temporada es seguen unes 15 tones de macròfit.
Raimon en concert, divendres 15 de maig a les 8 i mitja de la tarda al Centre Cívic d'Alcanar. Venta anticipada, 8 euros. A la Cafe, La Volta, Fort de Marià i Oficina de Turisme de les Cases. A taquilla, 10 euros. La nit i el jorn quan... Raimon en concert, divendres 15 de maig, dins de les festes d'Alcanar. Mon cor sospira.
L'informatiu inútil. Seguim ara amb qüestions relacionades amb la formació i l'ensenyament. Parlem de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre, la UETE, que estrena format i preus per arribar a tots els ciutadans i també als futurs estudiants del campus ebrenc de la Universitat Rovira i Virgili, ampliant la seva oferta. La UET oferirà un total de 7 cursos que s'impartiran a principis del mes de juliol. S'han programat concretament en un format de jornades curtes i a un preu molt reduït de només 15 euros. Així, el programa s'amplia a nous àmbits. Més enllà dels cursos vinculats als estudis que es fan al campus de Tortosa, els de la salut, l'educació i l'economia també es proposen temàtiques relacionades amb actius del territori com ara la gastronomia o amb futurs estudis com la química o l'enginyeria agroalimentària. Tal i com explicava el director del campus de les Terres de l'Ebre, Azael Fabregat, el format de la UET està mutant. El programa ofereix 7 cursos amb capacitat per a una vintena d'alumnes que es concentraran en jornades intensives de migdia o d'un dia complet. Un fet destacat és el reduït preu de matrícula que tenen els cursos, 15 euros. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el director del campus Terres de l'Ebre, Azael Fabregat, explicant, com dèiem, que la programació està formada per cursos low cost.
En definitiva, és un menú variat, un menú que hi ha 7 cursos, es faran al començament del mes de juliol, com cada any, en què el que volem és que la ciutadania i els nostres futurs clients, que són la gent que ara fan acabar el batxillerat, s'acostin a la universitat. Per tant, són cursos que tenen un cost molt, molt baix. S'ha optat per fer cursos de low cost, absolutament. Són cursos de 15 euros, de tal manera que la paraula crisi no volem que sigui la que s'ha vingut utilitzant els darrers anys per a justificar que les universitats d'estiu estaven, diguéssim, perdent pistonada. En definitiva, creiem que les universitats d'estiu el que està passant és que són una mostra més del canvi de paradigma del que és la universitat fa 25 anys, el que és la universitat d'avui, no?
Azael Fabregat explicava també que s'oferiran cursos curts relacionats, això sí, amb els estudis que s'ofereix al campus ebrenc de la Rovira i Virgili i promocionant també altres actius del territori.
La programació que fem és una programació lligada als ensenyaments que tenim al campus i, per tant, hi ha cursos curts del món de la salut, del món de l'educació i del món de l'economia i també cursos curts relacionats en aquelles coses pròpies del territori que creiem que, tot i que no estan presents encara en la programació del campus de les Terres de l'Ebre, en un dia o altre crec que haurien d'estar. És el món de l'agricultura, de l'agroindústria, hi ha un curs dedicat a la química de la cuina i un altre curs dedicat a la química de la xocolata. I són iniciatives que estan lligades entre el món de l'enginyeria agroalimentària i el món de la cuina o de la pastisseria. Veure de quina manera les noves tècniques que estan apareixent en aquests dos mons poden arribar, diguéssim, al públic en general, no només als especialistes o només als restauradors.
Ho explicava Azael Fabregat en les seues declaracions. Entre l'oferta hi haurà cursos més clàssics lligats als ensenyaments que s'imparteixen al campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili, com ara l'educació, amb un curs sobre intel·ligències múltiples, la sanitat o l'economia, amb cursos sobre el turisme, la gran oportunitat del territori que cal explotar i fer esclatar, segons el director del centre universitari, però també hi ha cursos sobre agroindústria, agricultura i química a la cuina, concretament sobre la química de la xocolata. Si es completen les inscripcions disponibles, hi haurà uns 150 alumnes, i és que, ho reconeixia Fabregat, la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre és un producte que la ciutadania s'estima perquè va ser una mica la porta per la qual va arribar el campus de la Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre. Seguim amb més qüestions. Deixem enrere els temes relacionats amb la Universitat d'Estiu i anem cap a Deltebre i més concretament cap a la seua biblioteca, que presenta l'exposició T'estimo o no. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
En motiu de la 14a edició de la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil a les Terres de l'Ebre, la Biblioteca Delta de l'Ebre acollirà des d'avui i fins al 29 de maig l'exposició T'estimo o no. Cada any aquesta exposició de llibres es basa en una temàtica diferent i la tria de llibres gira al voltant del tema que s'ha triat. Enguany el tema serà l'amor en totes les seues variacions i els llibres escollits mostren tot el ventall de l'afecte, les diverses manifestacions afectives, sentimentals i també les emocions que hi van lligades. La responsable de la Biblioteca del Tebre, Neus Bertomeu, ens explica de què consta aquesta exposició.
L'exposició consta de 7 parts, cada una al voltant d'un tema concret, com l'amistat, l'enamorament o la família, per exemple, i sobre cada tema s'ha fet una tria de llibres que el tracta. En la visita a l'exposició se pretén que els xiquets i xiquetes els entren ganes de llegir, comentant-los els llibres i fent-los un tast de les històries que contenen. Com els anys anteriors, la biblioteca ofereix visites guiades a tots els grups escolars que ho demanen. Aquestes visites estan consolidades i que al llarg de les 13 edicions anteriors han anat augmentant en número i s'han convertit en un costum, en un bon costum per a les escoles, cosa que agraïm perquè sabem que el mes de maig és un mes molt intens per als col·legis. L'any passat, per exemple, van visitar l'exposició més de 600 persones entre alumnes i professors. L'exposició T'estima o no també es pot visitar a la biblioteca en hores d'obertura al públic.
Tot aquest mes de maig per poder visitar l'exposició T'estima o no a la Biblioteca Delta de l'Ebre. I d'altra banda, avançar-vos que el dijous 4 de juny, dins l'última sessió del Club de Lectura, la Biblioteca Delta de l'Ebre comptarà amb la presència de l'escriptora Sílvia Mayans, que vindrà a canviar impressions amb els assistents sobre la seva novel·la Cap llàgrima sobre la tomba, una novel·la negra ambientada principalment a la Terra Alta i el Matarranya i que va ser finalista al Premi Ferran Canyamares 2012. Serà una trobada oberta al públic en general i també a tots aquells que hi puguin estar interessats en assistir-hi.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació esportiva, per tal d'acabar avui amb bon gust de boca, destaquem també que durant este mes de maig se celebren en diferents municipis de la comarca del Montsià les jornades gastronòmiques del corder ecològic del Montsià. Unes jornades amb productes tan particulars com el paté de corder amb clementina o el paté amb calmant d'ull de cona. De tot plegat, ens en parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Durant aquest mes de maig es portaran a cap a la serralada del Montsià diferents poblacions de la comarca les jornades gastronòmiques del Corder, una iniciativa dels ramaders de la Serra del Montsià i de l'associació La Fresqueta. Cal destacar que aquestes jornades comptaran amb el suport també de la Generalitat de Catalunya. Ho explicava el delegat d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal.
Iniciatives bones, iniciatives del territori i iniciatives que el que pretenen és donar valor al territori, però també, lògicament, en aquest producte, en aquest cas que és el corder, que està criant-se en aquest cas i alimentant-se ecològicament de la Serra del Montsià, que no tan sols, a part de tot això, representa un valor afegit per al territori, sinó que, a més, també el que està fent és que aquests animals estan fent una gestió forestal que és importantíssima, concretament a la Serra del Montsià, on hi ha moltes dificultats, perquè hi ha molta dificultat per accedir-hi.
Com dèiem, les jornades del Corder Ecològic del Montsià, les quals s'han integrat diferents restaurants d'Amposta, també d'Ulldecona, de la Sénia, de Santa Bàrbara i diferents localitats de la comarca del Montsià. Entre els nous productes es podrà, doncs, tastar el paté de corder amb mel o el paté de corder amb sal de les Salines.
Hola, gent d'Alcanar, sóc en Quim Masferrer, el foraster, i el proper dia 9 de maig vindré al vostre poble per fer l'obra de teatre Temps, el primer dissabte de festes. Això serà a 8:45 al Centre Cívic. Us espero, sé que no hi faltareu. Per què? Doncs perquè sou molt bona gent.
I ja pots comprar les entrades de forma anticipada al preu de 10 euros. Els punts de venda són Gissa Advocats, Fort de Marià, Pepet, La Cafe, Padart, els músics de l'agrupació musical Canareva i a les cases a l'Estanc Jordi. El mateix 9 de maig se podran comprar les entrades a taquilla a partir de les 7:30 de la tarda i el preu serà de 12 euros.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I com tots els dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat dediquem també un espai a repassar la jornada futbolística dels equips del territori. Començant, com sempre, amb el grup català de la tercera divisió, on tenim un equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, que continua la seva bona marxa al campionat i en aquesta jornada, jugant com a local, s'imposava, tot i que per la mínima 1-0 al Gavà, una victòria que permet a l'equip de la Ribera sumar 3 punts més i continuar encapçalant com a líder la classificació. Amb 69 punts, l'Ascó és líder, com dèiem, seguit de la Pobla de Mafumet amb 68. A falta només de 2 partits per tancar la temporada. Passem a la primera catalana, on tenim també 2 representants ebrencs, tots 2 concretament de la comarca del Montsià. Cara i creu, sort diversa per als dos en aquesta 30a jornada de campionat. La cara per a la Rapitenca, que al camp de la Devesa s'imposava per la mínima 1-0 el Tàrrega. Victòria i 3 puntets més per als rapitencs. Per contra, la Creu la trobem al partit disputat per l'Amposta. Jugant com a local, l'Amposta s'enfrontava al Morell i, tot i avançar-se al marcador, un partit que va començar marcant i molt pront, a més, al minut 3, finalment els ampostins van caure golejats per 1-6, resultat tenístic, podríem dir, d'aquest partit que enfrontava l'equip de la capital del Montsià amb el líder, el Morell. A la classificació, el Morell és líder, com diem, gràcies a aquesta victòria. L'Amposta és quart amb 46 punts i la Rapitenca sèptima amb 44. Anem a la segona catalana, també trentena jornada de campionat en el grup sex i els resultats: Vilaseca 3, Alcanar 0, La Cava 1, Catalònia 0, Roda de Barà 4, Tancat 1, Gandesa 2, Camarles 1, Campclar 0, L'Ampolla 2, Valls 1, La Canonja 3, Sant Pere i Sant Pau 1, Cambrils 2, Tortosa 1, Jesús i Maria 2 i Remolins Vitem 5, Deltebre 0. A la classificació és líder destacat el Vilaseca amb 76 punts, seguit de Jesús i Maria amb 66. En tercera catalana, grup primer, també trentena jornada de campionat i els resultats: Pinell 3, Roquetenc 3, Ginestà 4, Sant Jaume 1, Campredó 1, Santa Bàrbara 0, Flix 4, La Sénia 2, Corbera 1, Batea 1, Godall 3, Aldeana 2, Mora la Nova 2, Ulldecona 1, L'Ametlla 2, Horta de Sant Joan 1 i Alcanar B 2, Perelló 0. És líder d'aquest grup el Godall amb 57 punts, seguit de Flix i Ulldecona, tots dos amb 54. I acabarem el repàs a la jornada futbolística fixant-nos en els resultats de la 28a jornada de campionat en el grup 20è de la quarta catalana. Els resultats: Remolins Vitem B 1, Xerta 1, Tivenys 1, Olímpic Mora d'Ebre 6, Aldeana B 2, Ebre Escola 2, Camarles B 1, Benissanet 2, Bot 2, Ascó B 4, La Galera 0, Vilalba 2, Catalònia B 3, Arnes 2 i Roquetenc B 2, Jesús i Maria B 4. Líder, el Vilalba amb 66 punts, seguit de l'Ascó B amb 64.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Petit canvi de temps que notem avui en l'aspecte del cel. Més ennuvolat, més enterbolit. Ens passa com una mena de cua de front atlàntica que dona quatre gotes del Pirineu, Prepirineu, sota la part de Lleida, i sobretot molta humitat arran de costa amb boides. Després dels rècords de calor d'ahir diumenge, es va arribar a 33, 34, 35 graus, sobretot al prelitoral barceloní. Per exemple, als Vallesos va fer moltíssima calor, 35 graus a Castellbisbal, 35 a Vallirana, són les temperatures més altes en un mes de maig dels últims 12-15 anys en aquests sectors, per exemple, del Baix Llobregat, o en el cas de l'Observatori Fabra, aquests 29,3, la temperatura més alta en un principi del mes de maig, pel que fa als últims 101 anys, des de 1914. Bé, variabilitat, algunes boires arran de costa, alguna gota al Pirineu. A la tarda ha de continuar aquesta situació de núvols i clarianes, les temperatures més baixes. No és que vingui una gran baixada, però a l'interior ja els hi costarà passar dels 30 respecte al cap de setmana que ha fet tanta calor, i a la costa, si es manté la boira, els hi costarà passar dels 20 o 22. Per tant, notarem una refrescada notable a alguns sectors del litoral amb aquest cel doncs més enterbolits. Vents febles, humits, de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la, marejol. Sobretot destaquem doncs això, la mala visibilitat, aquestes boides litorals que al matí eren molt espesses entre el barcelonès nord, l'àrea del Maresme, la selva i sud de la Costa Brava. També hi haurà boirines, nuvolositat variable, núvols alts i mitjans, no donant cap precipitació, temperatures sense canvis o un palet més baixes. Al País Valencià i les Balears, doncs, aquest petit canvi en el dia d'avui. Sembla que la glopada forta de calor ja va ser ahir, no es repetirà. I les temperatures baixen sobretot dimecres i dijous. Alta muntanya poden baixar més de 10 graus. No venen grans canvis, però divendres un front donarà ruixats a una tempesta al Pirineu i comarques de Girona.
I tal com fem cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova entrega, en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns 4 de maig de 2015, temps d'actualitat, temps d'informació que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.